del nostre cinema, com sempre, i per parlar de cine, hi trobem Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia. El Jordi que està aquí ha entès perfectament
sí?
l'habanera tancava els ulls i m'imaginava una escena de pel·lícula d'Erlanga o qualsevol d'aquests directors que posen situacions d'aquestes tan grotesques.
Exacte.
I bé, t'imagines aquesta escena que podria haver començat picant amb pedretes a la finestra de l'habitació.
Sí.
No, estava simpàtica aquesta manera.
Sí, és d'aquestes de cançons així de picaresques de taverna, que en diguem.
Eh? Sí.
Aquelles que es canten quan ja l'ambient va
posant
de
tot,
es deixen anar aquestes.
Quan ja gairebé està paït el sopar.
Exacte, sí. Molt bé, Jordi, en primer lloc, diverses coses. Primera, la Núria Català, que no s'havien recordat la setmana passada.
Sí.
Aquesta setmana s'han recordat de donar-te les gràcies.
Bueno, la setmana passada va ser quan jo li vaig... Quan...
Sí, però es veu que el programa que tocava no ens vam recordar ni ella ni jo.
Bueno,
i aquest programa d'aquesta setmana...
Jo la vaig sentir i ja li haig de dir que me vaig limitar a explicar-li els dubtes que tenia.
No
pretenc que influenciar amb que això canviï la seva visió de la seva percepció de la pel·lícula, perquè això no té cap més sentit. A vegades les pel·lícules es veuen amb els ulls de cadascú. Jo puc apreciar coses que poden explicar el fet que ella tenia aquells dubtes i a partir d'aquí cadascú es fa el muntatge i la percepció de la pel·lícula que cadascú vulgui, perquè això, ja ho diguem, a l'art és subjectiu. I per lo que alguns pot tenir molt de valor, per altres, doncs, això passa amb moltes coses.
Bé, ella doncs, diu que sí, que la vas ajudar a entendre, però que la pel·lícula
no
la va convèncer.
No, exacte, evidentment. No, és que no pretenia res més, que simplement era aclarir-li els dubtes del perquè de segons quin mèrit podia tenir a ulls de llenguatge cinematogràfic i de valors cinematogràfics. I res més.
Molt bé, i un altre apartat és que aquest cap de setmana hi ha les estrenes, que d'aquí una estona ens comentaràs, però també se reestrena aquesta pel·lícula, que ara ens escoltaràs la banda sonora, i suposo que ja saps per
on tenim. Pel·lícula en blanc i negre, guanyadora de, si no recordo malament, 6 Oscars, i que... Bueno, és completament vigent, eh? Qui no hagi tingut opció... El que passa és que no sé a quantes sales reestrenarà la Lista de Schindler.
La Lista de Schindler, aviam, si ho dic bé, la Lista de...
Schindler.
Schindler, sí. Llavors és... dic Schindler o...
Aviam, és un nom alemany, per tant, la pronunciació... És força complicada, però bé, tothom sap de quina pel·lícula parlem i de quin personatge parlem, perquè recordem que és una pel·lícula basada en un personatge real que va contribuir doncs, a salvar moltes vides de jueus gràcies a aquesta llista que va fer que ell doncs, pretenia o va pretendre i va aconseguir en molt bona part doncs convèncer a les autoritats del gueto de Varsovia, si no vaig errat, perquè els se salvessin, perquè treballaven per la seva indústria, que de cara als alemanys doncs ell venia com a guerra.
Ja saps que de totes les pel·lícules sempre hi ha curiositats, i d'aquí n'hi ha unes quantes. Per exemple, una que es veu que Tom Hanks i Kevin Costner aspiraven a fer el paper de Liam Neeson.
Bueno, Tom Hanks, recordem que és un actor molt col·laborador amb Steven Spielberg. Ha col·laborat diverses vegades amb les pel·lícules. Però les circumstàncies fan que acabi siguent el Liam Neeson el que va interpretar el Schindler. I un cop vist el resultat, ningú sabria o mai se sap què passaria si l'intèrpret hagués sigut un altre, però en aquest cas ja sabem el resultat que hi va haver.
Després, que una altra de les curiositats és que l'actor Ralph Innes, per fer el personatge que feia, es va haver d'engreixar 15 quilos, que això sol passar en el cinema.
Aquest any, amb El vicio del poder, ho hem vist amb en Bale, l'actor, que per interpretar en Dick Cheney doncs va fer una transformació física extraordinària. No és la primera vegada que o s'engreixen o s'aprimen per interpretar un personatge. Això val a dir que també es valora a l'hora de valorar, valgui la redundància, el treball de l'actor.
També una de les curiositats és que diu que Spielberg volia rodar aquesta pel·lícula en blanc i negre perquè tota la informació que es coneixia de la Segona Guerra Mundial i de l'Holocaust jueu es veia en blanc i negre a moda de documental. Això també té raó, perquè totes les imatges que ens arriben o que hem vist sempre han estat en blanc i negre.
Efectivament, i això li dona a la pel·lícula una credibilitat que encara posava més pèls de punta quan la veies, perquè la veritat és una pel·lícula que les persones una mica sensibles afectava i força.
També una altra és que un dels directors que li van proposar va ser Ramon Polanski. Polanski diu que es va negar a dirigir aquesta pel·lícula perquè no estava preparat per afrontar els moments tan durs que va viure la seva infància. Suposo relacionat també...
Amb... Sí, però després Polanski va rodar El pianista, que era també una pel·lícula basada en un personatge que doncs estava en un camp de concentració i que tocava el piano per al comandant del camp, i que això doncs li feia tenir un estatus una mica de privilegi. Per tant, sí, poder el tema del pianista no té res a veure amb el de la Lista de Schindler, però en Polanski també va tocar el tema dels camps a la Segona Guerra Mundial.
Un altre dels directors que diuen aquí que no va voler dirigir aquesta pel·lícula va ser Martin Scorsese, perquè no va voler dirigir aquesta pel·lícula, ja que pensava que no podia fer un bon treball perquè era jueu.
Bé, això també pot haver-hi una part de raó, perquè quan una persona és molt exigent amb la seva feina, si hi ha algun aspecte personal que et pot desviar l'estricte tractament del tema, doncs, mira, amb bon criteri, poder va renunciar a la direcció.
Però, de fet, Spielberg també és jueu.
També té arrels. Però, bueno, esclar, una cosa... Depèn d'aquestes arrels com t'influeixen a nivell personal, et poden també influir a l'hora de tractar segons quines imatges i segons quin tema.
Parlant també de Steven Spielberg, també una altra curiositat, diu que no va poder aconseguir el permís per filmar dintre d'Auschwitz, sinó que va haver de fer una rèplica exacta de com era aquest camp d'extermini.
Mira, això ve molt... ve molt a compte, perquè a la Rosa Ross li va passar exactament el mateix. A dins de Mauthausen no es pot rodar perquè són monuments i són centres històrics, no s'hi pot rodar, i el fotògraf de Mauthausen van haver de fer el mateix. Van haver de fer, en aquest cas me sembla que va ser a Hongria, a reproduir la part que els interessava perquè en la pel·lícula veiéssim, per això el mèrit de la direcció artística del fotògraf de Mauthausen. Doncs a la Lista de Schindler, tres quarts del mateix.
A vegades s'aprofiten això, a vegades es fan uns decorats, i he vist o he llegit que algunes altres pel·lícules han aprofitat aquells decorats també per rodar-hi una pel·lícula que també anava més o menys d'igual temàtica.
Sí, abans era més complicat, bueno, no és que fos més complicat, els decorats es guardaven per exemple, una anècdota, a lo que el viento se llevó, hi ha una escena que és l'incendi d'Atlanta. L'incendi d'Atlanta, a l'època en què es va rodar lo que el viento se llevó, no hi havia efectes digitals, es havien de cremar edificis. Doncs els decorats que es cremaven en l'incendi d'Atlanta eren els que es havien fet servir per la pel·lícula King Kong.
Carai. Van aprofitar.
Sí, perquè a King Kong, els edificis que en King Kong, la primera versió,
sí.
Clar, aquells decorats estaven guardats, doncs, en l'incendi d'Atlanta van cremar allò. I ara no, ara, evidentment, amb els efectes digitals, doncs permet que el croma, amb una mateixa situació, et posen el croma i te canvien totalment el decorat. Això, les visites d'aquests estudis cinematogràfics com els Universal, els Warner, que hi ha a Los Angeles, doncs es veu perfectament que una mateixa situació doncs te permet fer infinitat de pel·lícules, inclús no necessàriament en croma, sinó que els mateixos edificis els canvien d'ornamentació i et poden ser a Alemanya com te poden ser a Mèxic o com te poden ser a Nova York.
Jo ara estic veient una sèrie que es diu Sucesor Designado, que surt la Casa Blanca. Clar, la Casa Blanca m'imagino que no s'hi pot rodar, només a l'exterior. L'interior és... No. Jo penso, totes les pel·lícules que es fan o totes les sèries que es fan, és la mateixa o cadascú ha de fer la seva, els seus decorats?
Bueno, això depèn de si la productora és la mateixa o tenen societat o se'ls lloguen o se'ls traspassen. Mm-hmm. Però el despatx oval de la Casa Blanca jo diria que és el decorat més reproduït a la història del cinema.
Més aquesta sèrie, com que surt bastant, això, no? El despatx oval, perquè
quantes pel·lícules hi ha que el despatx oval està reproduït. I a l'interior de l'Air Force One, també.
O sigui que... Però és que aquí, com que aquesta sèrie surt diversos llocs de la Casa Blanca, dius, ostres, també, esclar, els quadres, les taules, clar, ha de ser allò reproduït... Quasi idèntic a l'original.
Això va en funció, saps, d'una cosa. El nivell de producció i el pressupost. La gràcia està en que no tinguent molt de pressupost puguis aconseguir fer una escenografia de credibilitat. Aquesta. Perquè amb molts calés pots replicar tota la Casa Blanca. Però, clar, els calés són limitats. Per tant, llavors hi ha aquesta gent que són els que s'han de esprèmer el cervell i la butxaca per aconseguir la credibilitat amb menys pressupost.
Molt bé, doncs avui volíem parlar d'això, d'aquesta pel·lícula que se'n reestrena perquè fa 25 anys que es va estrenar. És aquelles pel·lícules que quan l'anaves a veure no et deixava indiferent, vull dir que, ostres, feia pensar, feia doncs, parlar...
I podríem dir que és de les primeres que es van fer que a vegades... O sigui, hi havia una publicitat, evidentment, en el seu moment es va fer una publicitat prou important. Els Oscars li van donar també molta visibilitat, però després d'aquesta pel·lícula s'han fet... Jo diria que amb el tema de cinema, de camps de concentració i de realitat... de que t'entrava pels ulls,
sí.
Va ser una de les que va canviar el sentit.
Per cert, totes en blanc i negre, excepte l'escena final, que és en color, com...
que és quan...
I la nena de l'abric vermell.
I la nena de l'abric vermell.
És el rato de l'estona de color. I a més, els personatges que surten al final, que van a posar la pedra a la tumba, són de veritat, eh?
Vull dir, sí, aviam, això és... Spielberg ja ho va repetir amb Salvar el soldado Ryan. A l'escena final es veuen una gent gran que van allà a depositar tota una sèrie de coses en el cementiri de Normandia, que allà, bueno, no, el d'Arlington, perdó, el cementiri d'Arlington, on hi havia la tomba del capità que interpretava Tom Hanks.
Molt bé, doncs deixem ja l'estrena aquesta especial que es fa aquest cap de setmana.
Una mica de Remember.
Sí. I anem ja a les que toquen, i com sempre, tenim en el menú?
Sí.
No
sí,
falla,
i eh? A més, traduïda al català.
Carai.
Sí. I ambientada a Groenlàndia.
Ostres.
Tenim aquí una barreja, la producció és francesa, però, aviam, no ens recorda res aquestes comèdies que ens arriben, perquè, ja t'he dit, és totalment diferent, però, sí, la producció és francesa, i la pel·lícula es titula Professor a Groenlàndia, i ens parla d'aquest jove professor que, de nacionalitat danesa, perquè Groenlàndia, recordem que és un immens territori que pertany a Dinamarca. Doncs aquest professor se'n va allà a Groenlàndia per exercir de mestre, però esclar, allò és una regió salvatge, no té res a veure amb la Dinamarca urbanita, o encara que sigui rural, que té unes maneres de viure, allà és tot molt salvatge. I a més, en allà la concepció de l'educació la tenen també diferent, perquè allà per ells l'educació també és aprendre a anar a pescar, a anar a cacera, que això quan siguis gran te valdrà per la teva supervivència en cas de necessitat. Clar, llavors ell, les concepcions de mestre amb els alumnes a l'escola i allà se li desmunta una mica el tinglado. Bueno, doncs aquesta és la pel·lícula que, produïda per França, doncs ens porta aquesta setmana aquestes aventures d'aquest professor a Groenlàndia. Val a dir que va guanyar el Premi de la Crítica en el passat Festival de Cinema de Venècia, per tant una certa garantia de qualitat ja la porta. Bé, la comèdia espanyola la tenim amb una pel·lícula que es titula Quatre Lates. El Quatre Lates que fa referència a la pel·lícula és el 4L, el Renault 4L, que popularment el coneixia...
Quatre Llaunes.
I, doncs bé, la pel·lícula ens parla de les aventures de dos homes que decideixen anar a veure un amic que està malalt i que viu a Mali, i rememorar amb aquest viatge doncs el que ells feien quan eren més joves, que anaven precisament amb cotxes per al desert i que quan arribaven a Mali i a Nigèria, doncs els venien. El viatge ells el volien fer amb avió, però la filla d'aquest personatge els diu: a ell li agradaria molt que hi anéssiu amb aquest cotxe, i els hi ensenya el Quatre Llaunes, que està molt ben conservat, que perquè puguin fer servir. I clar, això es converteix en una road movie, una pel·lícula d'aquestes de viatge, de carretera, i bé, la curiositat és que és una pel·lícula espanyola, però està protagonitzada per Jean Reno, amb una bis de comèdia que ja li coneixem per d'altres pel·lícules, i aquí, doncs bé, acompanyat d'en Hobby Keuskerian, en Quique San Francisco i en Francesc Garrido, i d'altres molt coneguts del panorama nacional, doncs interpreten aquesta pel·lícula dirigida per Gerardo Olivares.
De fet, ja hem vist tota aquesta setmana en Renault fent promoció.
Exacte, perquè és una, no sé si és Altres Media o... És una productora.
Parlant el seu francès andalús, espanyol, francès andalús.
I en la pel·lícula parla amb el mateix accent.
El mateix, que la primera pel·lícula que feia en espanyol, que no havia fet cap.
Bueno, continuem. Arriba una pel·lícula dirigida per Robert Zemeckis, aquest director que coneixem molt, també és un dels col·laboradors de Steven Spielberg amb altres pel·lícules, és el director de Forrest Gump, de les diferents entregues de Regreso al Futuro, i ara ens porta Bienvenidos a Marwen, una pel·lícula curiosa, basada en fets reals, sobre un home interpretat per Steve Carell, que, arrel d'una agressió, doncs perd, queda amnèsic, i la seva manera d'intentar recordar o reviure la seva vida és muntant una maqueta gegantina on hi reprodueix el seu entorn, les seves amistats i a ell mateix, però ambientat en l'època de la Segona Guerra Mundial, que ell, com a il·lustrador que era abans de tenir l'agressió, doncs li agrada i ho reprodueix tot. Bé, una pel·lícula curiosa, barreja d'acció real i animació, perquè quan la maqueta cobra vida, doncs això és animat. No sé si havia dit que això estava basat en un fet real. Pel·lícula, si rebes no, per l'Steve Carell, que és un actor que quan es posa a fer dramàtic també és reconeixible. I en Robert Zemeckis també tenen una bona targeta de presentació. Una pel·lícula espanyola, però que no ho semblaria, pels actors, per la factura... I és que el seu productor és en Jaume Collet Serra, ha dirigit diversos films de terror, doncs aquí exerceix de productor, i la pel·lícula es titula Feedback, i és un drama de suspens amb ensurts. No és de terror, eh? És d'angoixa. I és un, mira, un locutor de ràdio, un Joan Brugués, que fa un programa de nit. I un dia pues, és assaltat a l'estudi per uns encaputxats que li diuen que continuï la missió com si res passés i que si hi havia alguna mena de dubte de que passava alguna cosa, doncs els hi anava la vida. Bé, a partir d'aquí es van succeint una sèrie de fets, perquè, esclar, s'ha d'averiguar el per què aquests encaputxats han assaltat l'emissora. La pel·lícula està protagonitzada per Lady Marsden, un actor britànic que l'hem vist en papers de repartiment en moltes sèries i en moltes pel·lícules. Paul Anderson i la Ivana Baquero completen un repartiment que té pues, no gaires actors, perquè la major part de l'acció passa dins d'aquest estudi de ràdio. Larga vida i prosperitat és la història d'una jove que té autisme. Aquesta noia ha escrit un guió basat en Star Trek i que el vol presentar amb un concurs. Ella el que fa és que quan arriba la majoria d'edat se'n va del centre d'acollida on està internada per arribar fins a Hollywood a complir amb el seu amb la seva il·lusió de presentar aquest guió sobre Star Trek. I la pel·lícula està protagonitzada per Dakota Fanning. I l'última estrena és Van Gogh a les portes de l'eternitat, l'última pel·lícula que quedava amb nominacions als Oscars, i és que en William Dafoe, que interpreta en aquest pintor, doncs estava nominat a l'Oscar com a millor protagonista. I ja a la recta final, doncs, a Torroella aquesta setmana, reposen Campeones, una pel·lícula que va guanyar diversos premis Goya, inclòs el de millor pel·lícula. Ja la vam comentar en el seu moment, aquest equip de discapacitats que és entrenat per un entrenador conegut però que ha de pagar per una sentència judicial, ha d'entrenar aquest equip. I l'altra pel·lícula és La classe de piano, una pel·lícula francesa sobre aquest jove que el director del Conservatori de Música de París doncs, el salva d'anar-se'n a la presó i descobreix en ell doncs, les seves aptituds per tocar el piano. I fins aquí hem arribat amb les notícies cinematogràfiques del moment.
Molt bé, doncs Jordi, gràcies una setmana més. Qui en vulgui saber més ja ho sap, demà a les 4 i la setmana que ve i tornarem a explicar més històries del cine sempre dintre aquest cinema per ells. Jordi, bon cap de setmana, bon carnaval.
Ah, exacte, això sí, que tingueu un bon carnaval.
Per tu també, bon arròs.
Ja ho sabem, si voleu venir a menjar arròs dimarts, sereu benvinguts.
Molt bé, doncs moltes gràcies per la convida. Jordi, fins divendres que ve.
Adéu-siau.
Bé, i ho deixem aquí, us deixem ara amb l'informatiu que ens portarà l'Abel, seguidament el Sona Mixta amb l'Ivan Garcia. Recordin la programació que tenim pel cap de setmana, tant de producció pròpia com la que ens arriba des de la xarxa. Res més, que passeu molt bon carnaval, molt bon cap de setmana, i dilluns hi tornem en sèrie. Adéu-siau.